Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Una paraula polisèmica és la que té dues o més acceptacions. Si dic que em passo el dia al banc, pot ser que sigui un treballador de banca o un home de negocis que vaig a invertir tot el dia. També puc ser un jubilat que s'està tot el dia al banc de la plaça del poble, o un artesà que fa la feina al seu banc de treball, o qui sap si treballo en un banc d'aliments o de sang, o bé sóc un peix a dintre d'un banc de peixos. Una paraula és polisèmica quan té més d'un significat. Els diferents sentits estan relacionats entre ells, sigui etimològicament o per analogia. Per exemple, el banc dels estalvis té l'origen al banc de seure que usaven els cambistes. Això diferencia la polisèmia de l'homonímia, tot i que la majoria dels parlants no pot distingir aquests dos fenòmens. Als diccionaris, les paraules polisèmiques es marquen amb una entrada i diferents excepcions, mentre que les homònimes representen dues entrades diferents, sovint diferenciades amb una xifra. La polisèmia pot ser cultural, tots els parlants en català atribueixen a banc els dos significats esmentats, o personal. En aquest cas està molt lligada a la connotació. El fenomen de la polisèmia està estudiat per la semàntica, però també per la sociologia i per les implicacions que pot tenir atribuir un sentit diferent a l'original a una paraula determinada. La lògica formal rebutja les paraules polisèmiques que són causa de possibles ambigüetats en la comunicació o en el raonament, i per això s'intenta que totes les equivalències entre significat i expressió siguin unívoques. Tradicionalment s'atribueixen tres causes a la polisèmia: el canvi d'aplicació, com per exemple ratolí, un animal que ara s'aplica a l'ordinador, ús metafòric o metonímic, copa, de l'arbre, per analogia amb la copa de beure, i per influència d'altres llengües, com per exemple la paraula ignorar, que en català significava només desconèixer, i ara, per influència de l'anglès, vol dir deixar de banda o passar. El fenomen contrari a la polisèmia és la monosèmia, que consisteix en donar un sol significat a una sola paraula.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
A l'hora d'ajudar, multiplica't per dos. Sabies que pots marcar conjuntament les dues caselles solidàries en la teva declaració de la renda? Sí, la de l'Església Catòlica i la de Fins Socials. Ajudaràs el doble sense que et costi res. A la teva declaració de la renda, marca les dues caselles i multiplica't per dos. Càritas.
Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Un plaer tornar a compartir amb vosaltres aquesta estona social a les zones on donem veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És dissabte 23 de maig i us hem de dir que el proper cap de setmana tindrem una edició especial de programa on els nostres companys i companyes, en Cisco Bages, la Montse Faus i la Maria Vilà, ens portaran cadascun dels tres un convidat de bandera aquí als estudis de Ràdio Estel. Però tot això serà d'aquí a 7 dies, que és una eternitat. Abans, però, hem de gaudir tots plegats dels continguts que us hem preparat per aquesta tarda, també superinteressants. Per exemple, la següent fantàstica notícia de la nostra portada. La pluja de premis del cupó de l'11 continua caient a Catalunya. Anem amb un de molt bo corresponent al sorteig diari que ens recorda la Montse Faus.
L'11 ha repartit 1.050.000 euros a Barcelona en el sorteig del cupó diari del dia 19. Bernabé González, venedor de l'11 amb el punt de venda al passeig de la Zona Franca 234, va vendre 30 cupons premiats en 35.000 euros cadascú, el que fa un total d'1.050.000 euros. Enguany, l'11 ja ha repartit 41 milions i mig d'euros en premis a Catalunya. Entre ells, quasi 5 milions d'euros en el sorteig de Nadal de l'11, celebrat el passat 1 de gener. Dos cuponazos premiats amb 9 milions d'euros divendres 6 de febrer a Sitges i divendres 27 de març a Granollers. I més de 7 milions d'euros amb l'Eurojackpot el divendres 15 de maig a l'Hospitalet de Llobregat.
Moltes felicitats a tots els afortunats i afortunades. I després d'aquesta excel·lent notícia, entrem amb molt bon sabor de boca a l'espai destinat al disseny universal. Avui l'arquitecte tècnic, Cisco Prat, ens parla de la informació comprensible que tot bon disseny ha de comunicar.
Bona tarda, Catalunya sense barreres. A la secció del disseny universal parlaré de com el disseny ha de donar informació comprensible. Una part important de la funció del disseny és que ha de comunicar. I ha de ser molt eficaç fent-ho. Per tant, cal que la informació compleixi certs requisits. Que tingui diferents formats, gràfic, verbal o tàctil, que sigui fàcil de localitzar, que maximitzi la llegibilitat i que, a més de tot això, cal que proporcioni dispositius o ajudes tècniques per a persones amb limitacions sensorials. Per tant, al planificar la informació d'un edifici, s'ha de preveure una retolació que ens indiqui la informació principal. El recorregut fins als diferents espais de l'edifici, on ens trobem, o les sortides d'emergència. Tot això amb colors o formes que destaquin sobre el fons arquitectònic i amb la dimensió adequada perquè es puguin entendre des d'una distància predeterminada. En espais més grans, com per exemple aeroports o centres comercials, sovint trobem comunicació verbal, informant-nos dels vols o del que podem trobar al recinte. I tot això s'ha de reforçar amb informació tàctil perquè les persones amb discapacitat visual puguin orientar-se. Els ascensors, en panells sensorials, pictogrames amb relleu, perquè tots trobem el camí. Fins la setmana vinent.
Doncs bé, anem tot seguit amb el repàs de continguts. Aquesta tarda iniciem el programa amb la salut mental a les zones i l'Hernán San Pietro, que ens porta als estudis de Ràdio Estel, Manel Anoro, director de l'altre festival, Arts Escèniques i Salut Mental. Aquest és un esdeveniment que tindrem la sort de gaudir a Barcelona entre els dies 4 i 7 de juny. Més temes. A l'Espai d'Integració Laboral d'FSC Inserta ens visita la Sandra Fernández, tècnica d'atenció a demandants i formació. Amb ella parlarem de la teleformació i les activitats que hi ha al respecte per persones amb discapacitat. Per últim, a la tertúlia dels cadiraires, ja sabeu, els nostres companys i companyes, usuaris i usuàries de cadires de rodes. Veurem com les tecnologies els faciliten la vida tant a casa com als desplaçaments o en el temps d'oci. No sé si els nostres tertulians s'entenen amb les màquines, però ho sabrem de seguida. You, yeah. Així, doncs, ens posem en marxa tota la família, al costat del Toni Huguet, al control de so. Endavant, tothom ja, perquè fem un primer passeig per la història d'aspectes relacionats amb la discapacitat visual. És per això que coneguem tot seguit de la mà de la nostra historiadora, la Carmina Corominas, quins van ser els primers gossos guia i les primeres escoles especialitzades en ensinistrar aquests extraordinaris animals.
Bona tarda. Al segle XVIII, Joseph Resinger, un jove cec, va ensinistrar els seus tres gossos perquè l'ajudessin a desplaçar-se. Johann Wilhelm va perfeccionar la tècnica. El 1926, degut al gran nombre de soldats que havien perdut la vista durant la Primera Guerra Mundial, el doctor Gerald Stalling va experimentar ensinistrant els primers gossos guia. Dorothy Harrison, ensinistradora de gossos de rescat per la Creu Roja, va publicar un article sobre l'escola d'Alemanya, descrivint la seva visita i introduint el concepte de gos guia i la importància de la seva tasca. L'article va captar l'atenció de Morris Frank, un jove cec que va proposar-li que li ensinistrés un gos. Un cop ensinistrada la Woody, va decidir obrir els ulls que hi veuen, la primera escola de gossos guia dels Estats Units. El 1929 es va obrir un nou centre a Lausanne. Els instructors eren suïssos, italians i anglesos, i alguns d'ells van anar a treballar a altres països, a Europa i als Estats Units. A Espanya, la majoria de gossos pigall són entrenats i certificats per la ONCE. Aquesta organització s'encarrega de l'alt cost d'un ensinistrament tan especial.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs compartim la temporada 2014-2015, Catalunya sense barreres, aquest cap de setmana del 23 i 24 de maig. Ara amb l'espai Salut Mental a les zones que condueix el nostre company Hernán Sampietro i que avui porta com a convidat Manel Anoro, és director de l'Altre Festival, un festival dedicat a les arts escèniques i la salut mental que, com hem comentat, se celebrarà a la capital catalana entre els dies 4 i 7 de juny. Hernán, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
De festival, no?
Sí, i a més, un festival molt maco, i que està presentat com molt diferent als que s'ha fet d'abans. Sí? Per això, tot i que a Barcelona s'han fet molts festivals de teatre, se'ns diu que aquest és altre festival. I tenim avui el director perquè ens expliqui precisament per què és diferent als anteriors.
Manel, benvingut a Catalunya sense barreres. La que heu muntada, no? Tres dies intensos.
Quatre dies.
Quatre, sí, senyor, de 4 a 7.
Bé, primer, moltes gràcies per convidar-nos. Em preguntes per què l'altre festival? Doncs ningú havia dit que era l'altre festival. I, total, hi ha tants festivals, nosaltres hem dit, doncs aprofitem i ens diem, hi ha tots els festivals haguts i per haver al món, doncs nosaltres som l'altre. I això, bueno, va ser com un joc inicial, no? Però bé, és un festival diferent perquè segurament l'altre festival, entès com l'entenem nosaltres, aquest Festival Internacional d'Arts Escèniques, no només de teatre, sinó d'arts escèniques en general, de fet, tot el que es faci dalt d'un escenari, i salut mental és el primer que es fa, no s'ha fet arreu, enlloc, i nosaltres estem molt contents de ser els primers. És la primera vegada, què ens diferencia, no? Doncs és la primera vegada, segurament, que potser salut i cultura s'ajunten per igual per parlar. És la primera vegada que nosaltres volem que tota la gent que vindrà i que vindrà a veure aquest festival es pregunti sobre la salut mental, sobre la seva salut mental, sobre qui som, sobre qui és l'altre, sobre qui és normal, qui no ho és, i tot des de la perspectiva de cultura, no? Nosaltres som un festival cultural, bàsicament, amb certes característiques, però el que volem és ser, bàsicament, cultura, cultura de ciutat, cultura de país, cultura del que sigui, cultura popular.
Quan dius que veurem molt més que teatre, arts escèniques en el seu conjunt? A veure, quins espectacles
hi ha molts espectacles. Ve gent de molt lluny, ve gent d'Itàlia, ve gent de tot Espanya, grups escènics, i el que veureu sobretot és teatre, es veurà dansa, es veurà circ, es veurà tot el que música, tot el que es pot... Bé, l'art escènic simplement és aquell art que es fa dalt d'un escenari, i per tant serà tot el que podreu veure a l'altre festival.
I com neix aquesta idea de barrejar arts escèniques i salut mental? Com us heu imaginat que podríeu portar això a Barcelona?
Bé, la idea neix d'una experiència molt bonica que fa molts anys va aparèixer a Barcelona, com altres que han aparegut i que hem descobert nosaltres a l'organitzar el festival, que és un grup de teatre que neix l'any 2000 amb un centre de dia per persones amb trastorn mental a Pimolist, a Nou Barris, i és un grup de teatre que es diu La Trifulga dels Fútils, que continua treballant, que presentarà un espectacle a l'altre festival, i que ha estat una experiència fabulosa de persones que tenien un diagnòstic de trastorn mental unides i treballant conjuntament amb gent que li ha enganxat i li ha agradat el projecte, des d'actors professionals, a gent de l'entorn de la salut mental, a ciutadans que passaven per allà que els hi va agradar. I aquesta idea ens va fer néixer el coquet de dir, escolta, si la nostra experiència ha sigut tan bonica, com és que no ens reunim aquí i busquem a tothom que està fent això i ens trobem i compartim tot això que ens ha dut fins aquí? I neix l'altre festival, i un cop neix, es fa gros i s'inaugura i obre portes el dia 4 a Barcelona.
Qui hi ha darrere de l'altre festival, no? Qui col·labora perquè sigui possible la seva realització?
Dins de l'altre festival, aquí el que hi ha hagut sobretot és entusiasme, perquè això hagués estat impossible sense un entusiasme enorme de gent que li ha agradat molt la idea, gent que venia de la salut mental, gent que no tenia cap vincle amb el que és la salut mental, però que la idea la va entusiasmar, gent que venia del món de la cultura. És un festival que ha estat possible gràcies a l'entusiasme i a les ganes de moltíssima gent, gent amb perfils molt tècnics, perquè fer un festival és una cosa molt complexa, però tothom s'ha ajuntat per fer això. Haig de dir que, i això per nosaltres és molt important, que és un festival que fins al moment de la seva inauguració ha estat tot una feina voluntària i una feina posada per gent que ha donat les seves hores i el seu treball, el seu enginy, la seva il·lusió a aquest festival, i això també ens fa diferent. Segurament no hi ha gaires festivals que puguin obrir portes sense haver posat ningú, cobrat ningú ni un euro en tot aquest treball, no?
I també, no, heu tingut el suport, no?, que vau fer una campanya a través d'un Verkami,
sí,
també, per a...
Bé, hem de dir que és veritat que, tot i a la voluntarietat de tota la gent que hem treballat, aquest festival és impossible sense un suport econòmic important, i això hem tingut molta sort, tant de l'administració, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i algunes entitats vinculades a la salut mental, com Sant Pere Claver o la Fundació Congrés Català de Salut Mental, que de seguida els va agradar molt el projecte i ens han ajudat econòmicament. És veritat que, si no, això no es pot fer. Però nosaltres també volem anar més enllà i volíem la participació de la gent en aquest, perquè la gent el senti seu. I llavors vam engegar una campanya que hem tancat just fa dos dies, de Verkami, un crowdfunding, no?, un micromecenatge, que ha sigut un èxit, i l'hem aconseguit tancar, i tots aquests diners, si ens escolta algun mecenes, aniran destinats a que tots els artistes i tota la gent que participem al festival puguem menjar i reunir-nos junts durant tots els dies del festival i compartir tot aquest espectacle, no?
I quantes companyies i obres hi haurà en escena?
Mira, nosaltres, en aquesta búsqueda que hem fet, penseu que fa dos anys que estem treballant en aquest festival, hem aconseguit reunir i implicar a 30 companyies d'art escènic, són moltes, que cada una, alguna repetirà algun espectacle, i per tant farem més de 30 espectacles, però són 30 companyies vingudes de Barcelona, tot Catalunya, de diferents llocs de l'estat espanyol i també d'Itàlia, en aquest cas, que és el país convidat.
Mm-hmm. I dins de l'altre festival s'inclou el premi Pep Clusa. Què és aquest premi? A qui va adreçat?
Aquest premi, Josep Clusa, Pep Clusa, era un psiquiatre, va morir farà aviat dos anys, era un psiquiatre que va treballar molt en els anys 80, treballava, precisament va ser de les persones que va obrir el centre de dia Pimolist, treballava en un hospital mental de Santa Creu i Sant Pau, però va ser dels psiquiatres que va liderar a Catalunya el que va ser l'obertura dels hospitals psiquiàtrics i l'entrada en comunitat i de totes les persones amb trastorn mental, i això va ser quasi bé una revolució, no?, als anys 80. I ell era una persona molt inquieta, una persona amb moltes ganes de, i culturalment molt inquieta, i va ser un dels fundadors d'aquesta companyia que us explicava al començament, la Trifuga dels Fútils. Sempre l'hem estimat tant, no? El tenim tant endins, no? El record del Pep, que volíem homenatjar-lo d'alguna manera al festival, perquè ell també és part de la llavor d'aquest festival. I se'ns va ocórrer que millor que fer un premi al millor projecte, no només al millor espectacle, sinó al millor projecte, no, que vindrà al festival, i per això està obert a les companyies que hi participen, s'hi presenten, i hi haurà un jurat que estarà format per diferents persones que premiarà de totes les 30 companyies que venen quina creuen que ha sigut el millor, no només l'espectacle, sinó el millor projecte que hi ha hagut.
Manel, on feu l'altre festival? Perquè si no m'ho dius,
sí, això és
no
molt
puc plantar-me allà el dia 4.
Important. L'altre festival té 3 seus. Té la seu principal a la Fabra i Coats, a Sant Andreu. És un recinte molt gran que està al vell mig de Sant Andreu. Té un espai escènic molt important, que és la Nau Ivanov, és un teatre de la Sagrera, a la ciutat, també al districte de Sant Andreu, i després també el Centre Cívic Baró de Viver, que és un centre cívic nou que també és en el districte de Sant Andreu. De fet, els 3 espais escènics són a Baró de Viver. Com que és un festival, hi ha molts espectacles, és evident que ningú pot anar a veure tots els espectacles, perquè és molt difícil, però estan distribuïts, però la seu central sí que és a la Fabra i Coats. Allà tindrem una cantina on qui vulgui venir a passar una estona i a veure espectacles, doncs ho podrà fer.
I les entrades anticipades es poden adquirir d'alguna manera?
Sí, ja tenim oberta el festival. Funciona molts espectacles són gratuïts i fins a omplir aforament, i hi ha uns espectacles que són de pagament. La gent que ha participat en el Verkami, deixa'm-ho dir, ha tingut la sort de ser els primers en aconseguir entrades, perquè era una de les coses que nosaltres donàvem com a recompensa, però ara ja podeu accedir a través de la pàgina web i de l'aplicatiu Atrapalo, que és la pàgina web Atrapalo,
sí.
Ja es pot accedir a les entrades. Nosaltres, fins al moment del festival, totes les entrades estaran a disposició d'Atrapalo, les podeu... Són a preus molt econòmics, la majoria d'entrades són a 5 euros, no, nosaltres no hem volgut, perquè entenem que volem que la gent hi vingui, excepte alguns espectacles que potser són una mica més cars, la major part dels espectacles són molt barats, a 5 euros. Fins i tot amb la mateixa entrada pots veure 2 espectacles, que és lo habitual que intentem fer.
I esteu a Atrapalo, a l'altre festival.
De fet, ara mateix, si s'entra a la pàgina web d'Atrapalo, entrades, a l'aplicatiu d'entrades, i es busca... De fet, l'ideal és entrar primer a la pàgina web de l'altre festival, que es diu l'altrefestival.cat.
Aquest ja ho estem veient, eh?
I allà entreu en el programa, us mireu el programa i dieu, de tot això que hi ha, què m'agradaria? Doncs el que us agradi, entreu a Atrapalo, ho busqueu en el buscador d'Atrapalo Entrades i allà tindreu totes les... És molt, molt senzill aconseguir una entrada.
Sí, primer passem per vosaltres, no? 3w.l'altrefestival.cat, i d'aquí ja escollim... Bueno, el programa és immens, sí. Manel, jo no sé.
Ja.
Sí, és que...
És que és un festival, i aquestes coses són les que tenen. I hi ha molta gent que fa coses i teníem ganes de... Teníem moltes ganes, deixem-me dir una cosa, que teníem
sí.
moltes ganes de que en el festival hi participés tant espectacles molt professionals, perquè ve gent a Itàlia, per exemple, inaugura el festival amb un espectacle molt... És un espectacle professional, que és un espectacle gran, però també volíem acollir els tallers més senzills i la gent que oferia les coses més simples, perquè entenem que el festival també és un reclam per un futur, que la gent s'animi a fer coses millors i a millorar.
Repetim les 3 seus, Manel, perquè ens quedi clar, o sigui, tenim clar que primer pas per saber quin espectacle ens interessa, 3w.l'altrefestival.cat. Però tot i així, hi ha 3 seus, que són...
La Fabra i Coats, a Sant Andreu.
Sí.
La Nau Ivanov, també a Sant Andreu, i el Centre Cívic Baró de Viver. Les 3 seus estan molt ben explicades a la programació de la pàgina, quins espectacles hi ha a cada una de les seus.
Quants espectacles hi ha aquí, Hernán? Jo ja m'he perdut.
És difícil de comptar, no? Perquè
sí,
dèiem això, sí, són 30 companyies, però hi ha algunes que actuaran més d'un cop, i, per tant, són 4 dies ininterromputs d'arts escèniques a Catalunya, a Barcelona.
Ens faràs una crònica del festival, Hernán?
I tant.
Sí?
Clar que sí.
Home, ets un cronista de primera, o sigui que esperem la crònica del festival. Sí? Doncs moltíssima sort amb l'altre festival, a Manel, a Noro i a tota aquesta bona gent, de bon cor i ganes de treballar i entusiasme per la salut mental i les arts escèniques que han fet possible aquest esdeveniment a la capital catalana del 4 al 7 de juny, i sempre tota la informació a 3w.l'altrefestival.cat. Una abraçada ben forta a tots dos, eh?
Moltes gràcies.
Vinga, continuem a Catalunya sense barreres amb més qüestions. Krishna, Krishna, Krishna. Mireu, segons un projecte portat a terme al Regne Unit, els millors formadors pels assistents socials són les persones amb discapacitat. La Mercè Guiu ens parla d'aquesta experiència en el seu calidoscopi setmanal.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Un projecte realitzat al Regne Unit demostra que les persones amb discapacitat són els millors formadors per als assistents socials. Per ser treballador social es requereix, a part de la formació adequada, una sèrie d'habilitats personals i comunicatives per atendre i ajudar realment a les persones que ho necessiten. The Smart Enterprise, l'empresa Llesta, a més de dos treballadors socials, dona feina a un equip de 8 persones amb problemes d'aprenentatge i a un cuidador familiar per impartir cursos. D'aquesta manera combinen teoria amb valors i experiència. Què significa realment implicar-se? Llegir les paraules que han escrit altres? Els docents amb discapacitat són individus amb característiques especials i únics que aporten el seu dia a dia i les seves experiències per formar millor els futurs treballadors socials. Pel que sembla, aquest enfoc comença a rebre reconeixement, ja que recentment l'empresa ha estat guardonada amb el Skills for Care Accolade for Best Provider of Learning and Development per la seva excel·lència educativa.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández.
I ara nova informació de la Montse Faus sobre el projecte Trainers Paralímpics, una iniciativa que aporta l'experiència dels esportistes d'elit a les empreses per ajudar-los a trobar feina un cop finalitza la seva carrera esportiva.
La Fundació ONCE, el Comitè Paralímpic Espanyol i el Consejo Superior de Deportes han presentat aquest mes de maig el projecte Trainers Paralímpicos. Destacats esportistes es posen al servei d'empreses, institucions o col·lectius professionals per traslladar els seus valors i les claus del seu èxit a través de xerrades i conferències. Trainers Paralímpicos sorgeix en el si del programa ADOP Empleo Proat. Es tracta d'una iniciativa de les tres institucions que busca afavorir la incorporació al món laboral dels esportistes paralímpics que finalitzen la seva carrera a l'alta competició. David Casinos, John Santacana, Marta Arce, entre d'altres, formen part d'aquest grup de trainers. Segons van informar els responsables del projecte, amb les seves capacitats de comunicació i la seva atractiva trajectòria vital, seran un vehicle per transmetre conceptes i sensacions de gran valor per a qualsevol organització. Per a més informació, podeu consultar a trainersparalímpicos.fundaciononce.es. The city is my jungle gym. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride, just you and me. It's a jungle jam. It's a jungle jam.
Continuem compartint la tarda amb tots vosaltres d'aquest cap de setmana del 23 i 24 de maig, ara ja dins de la secció d'integració laboral que fem conjuntament amb BFSC Inserta. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel la Sandra Fernández, que és tècnica d'atenció a demandants i formació. Què tal, Sandra? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Escolta'm una cosa, Montse Faus, ja que te tinc per aquí al costat. Què? Avui parlem de teleformació.
Sí.
Que això està molt de moda.
Sí, clar.
Ja, jo no sé ni pronunciar el nom en anglès que feu servir els formadors aquests. A veure, què és la teleformació? Això de l'e-learning, què és?
L'e-learning.
L'e-learning.
Ho he dit bé. Sí. L'e-learning.
Aquesta paraula la veiem a tot arreu.
Sí, clar, perquè permet doncs, arribar a molta gent, no? Però això ens explicarà bé la Sandra, que és tècnica. I està molt extès. Tothom, quan dius e-learning, del ram de la formació...
Sap de què estem parlant, Sandra.
Sí. L'e-learning, bueno, es considera bueno, el conjunt d'accions formatives que es poden permeten a l'alumne fer el curs a través de, bueno, online i des de casa. Seria la part que no seria presencial, com si diguéssim els cursos online.
Però quan ho fem, o sigui, amb l'ordinador.
Exacte, amb l'ordinador.
Sempre amb el suport de l'ordinador i no tenim llibres.
No, Seria, bueno, a través d'una plataforma a la qual es penja un programa formatiu, un temari, i l'alumne es connecta i va fent.
I per les persones que no saben ben bé tot això que és, una plataforma, quan diem una plataforma, com els hi podem explicar què és? Com podria ser? Com ens...
Bueno, és una web d'internet a través de la qual s'entra amb unes claus que se'ls facilita. Llavors allà es troben el temari. Es troben els continguts i els exercicis que han d'anar fent per seguir el curs.
I quins tipus de formació feu?
Doncs fem dues classes de formacions. Una seria més la formació transversal, que serien els cursos d'idiomes. Hi ha molts tipus de cursos, per exemple, català. Fem també castellà, euskera, diferents tipus d'idiomes, l'anglès, el francès, el xinès. I també, bàsicament, el tema de la informàtica, que també és molt necessari.
Quan diem transversals és perquè estan destinats a tot el tipus de professions?
Sí, exacte. Sí,
però,
sí.
Escolta'm, dius que teniu molts cursos d'idiomes.
Sí.
Com s'estudia un idioma sol, a casa, davant d'un ordinador, xinès, per exemple, sense conversa?
Doncs, bueno, seria més la part de gramàtica i els àudios, la part més de lectura i de comprensió, menys la part de parlar. La resta sí que es pot fer a través d'una plataforma.
Sí, sí, perquè suposo que aquests cursos són dels que més sortida en tenen.
Sí, exacte. El que més demanden són bàsicament els d'idiomes, l'anglès. Després seguiria una mica el francès, però bàsicament el que sol·liciten els alumnes és el tema més d'informàtica.
Heu estat valents, perquè fins i tot un curs de xinès...
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Però hi ha àudios, no?
Sí, hi ha àudios, exacte.
I abans ens deies que les persones es connectaven amb paraules claus, que són unes paraules de pas per poder accedir, no hi pot accedir tothom.
No, una vegada a l'entrevista ocupacional es determina que la persona està interessada a fer un curs online, jo mateixa, que sóc la persona que ho coordina, em poso en contacte amb la plataforma, els informo mitjançant una fitxa que n'hi diem d'alta que aquesta persona està interessada a fer el curs, i llavors ells es posen en contacte amb l'alumne mitjançant un correu electrònic per missatge de mòbil i els informen de la web on s'han de connectar i els hi faciliten unes claus d'accés perquè puguin accedir al curs.
I les persones que no han fet mai formació d'aquesta manera, sinó que estan acostumats a anar a classe, es mostren reticents d'entrada?
Bueno, sí, però quan els expliques que en principi no han de tenir... Si saben manegar una mica l'ordinador, no han de tenir cap problema, ho intenten i hi ha molts que continuen. A més...
Digues, sí, perdona.
Tenen un mòdul, que és el mòdul 0, que és a l'inici. Llavors, aquí ho poden intentar. Si veuen que no se'n surten, doncs després ja no continuen amb el curs.
De fet, cada dia ja està més en boga aquest tipus de teleformació, no? Estudiar des de qualsevol punt del món, davant d'un ordinador, quan tu pots, al ritme que pots. Tot i que tenia uns timings, no?, del curs. No podem matricular-nos i estar 6 anys per fer un curs, no? Ens caducaria la paraula clau d'entrada.
Sí, no, en principi la durada estipulada depèn de la llargada del curs, però més o menys està entre 4 i 8 setmanes, depenent. Els cursos, per exemple, d'idiomes són una mica més llargs que els d'informàtica.
O sigui, podríem fer cursos d'idiomes i d'informàtica exclusivament.
Sí. No, i també hi ha uns tallers que fomenten l'ocupabilitat, i també es treballa el tema de competències. Tenim tallers a banda dels cursos.
Tallers, però per una persona sola o que hi ha una mena de... No sé, poden compartir experiències amb altres alumnes?
Bueno, el que seria el curs o el taller és exclusiu per una persona, però sí que dins de la plataforma hi ha un foro on poden compartir experiències els diferents alumnes del curs.
Pel tema de tallers, vols dir?
I del curs també, de la plataforma, sí, en
clar,
general.
Clar, companys, no?,
sí,
que poden comentar coses, com si estiguessin en una ciberaula, vaja.
Exacte.
Molt bé, entenem que en aquest tipus de formació no hi ha llibres tradicionals en paper, no?
No.
O sigui, el paper aquí no existeix.
No, no.
Llavors, com són els materials?
Bueno, a la mateixa plataforma els hi pengen el que seria el material didàctic, que està separat, bueno, dividit per mòduls, i l'alumne ha d'anar seguint a nivell teòric el que seria els mòduls. Després tenen unes activitats que han d'anar entregant al professor i tenen al final una activitat, com diguéssim, d'avaluació, que és mitjançant la qual els hi posen una qualificació.
I si pel camí, que pot passar alguna vegada, doncs tenen algun dubte o algun problema, hi ha tutors al darrere, persones que els ajudin?
Sí, exacte. Cada curs el porta un professor. Llavors l'alumne es pot posar en contacte amb el professor tantes vegades com vulgui per preguntar-li coses a nivell de contingut. Si és una cosa més de gestió, se'ls dona l'opció de consultar-ho a la plataforma o, si no, posar-se en contacte amb mi directament, i llavors jo estic en contacte directe amb la plataforma i intercanviem fitxes d'incidència, que li diem.
O sigui, que estan acompanyats.
Sí, i tant.
I aquests mitjans de comunicació d'intercanvi, com els fòrums, els utilitzen molt?
No gaire.
Sí, no, això vol dir que se senten bé,
sí,
treballant sols.
Sí, sí, sí.
O potser que tenen problemes de relació social.
No, normalment, jo he entrat alguna vegada i, bueno, al principi del curs, doncs, per presentar-se sí que entren, després ja no.
Van per feina.
Sí, exacte, sí.
Aquests cursos tenen una data d'inici i una altra de finalització? Dius que entre 4 i 8 setmanes, segons el curs, però és un període tancat?
Bueno,
o s'adapta al ritme de l'alumne?
En principi és tancat, el que passa que si l'alumne té necessitats especials o entre el curs li passa alguna situació personal que requereix que se li demani una pròrroga, no hi ha cap problema, ho podem fer.
El seguiment, el tutor, com ho fa? Perquè entenc que si l'alumne té algun dubte es posa en contacte amb el tutor, però imagina't, no sé, que hi ha un alumne que no respira.
Sí, no. Tenen uns timings estipulats. Si en 48-72 hores es detecta que no s'ha connectat a la plataforma, el tutor es posa en contacte amb l'alumne i mira a veure què passa, i si no poden resoldre, es posa la plataforma en contacte amb mi i jo truco a l'alumne.
Ai, Déu meu, Montse, aquestes plataformes ho saben tot. O sigui que les hores de connexió i tot.
Clar, sí. Clar, l'hora que et connectes, l'hora que surts, l'estona que has estat... Però això també per les subvencions es requereixen, no?, aquests seguiments.
Exacte, sí. Sí, sí. Han d'establir un...
Vigileu, alumnes de teleformació, que esteu espiats pel professor, pel tutor.
No, espiats no, perquè
per la Sandra...
així el tutor sap si aquella persona hi està dedicant i el pot recolzar.
Tinc una pregunta per a Sandra.
Però què fa aquest colant-se a la Juanjo, surt de l'estudi immediatament, deixa'l parlar, perquè si no... A veure...
Jo estic interessat...
A veure, bona tarda per començar.
Bona tarda.
Tu on has vist entrar en un programa quan no t'hi toca i començar a parlar sense micròfon?
Perquè quiero aprender informática y quería informarme cómo hay que entrar aquí, cómo se entra.
Ja, i no pots esperar-te que acabi l'entrevista i li dius... Vinga, endavant, quin és el teu dubte? Digues.
¿Cómo entra una persona para saber cómo se hacen estos cursillos?
Bueno, habitualmente ya es a través de la entrevista ocupacional o de seguimiento que se le ofrece a la persona, pues se le explica un poquito que hacemos formación presencial y que hacemos formación a distancia, y se le explica los cursos que hacemos y cómo funciona la plataforma. Es a través de la entrevista, básicamente.
¿Tú tens interés en hacer un curso?
Pero, ¿y cómo se hace para llegar a esta entrevista?
Bueno, primero hay que inscribirse en nuestro portal en internet, en portalento.es. Entonces nos llega un aviso de que alguien se ha registrado y se le da cita para hacer una entrevista ocupacional. Y en esta entrevista el técnico establece el perfil profesional y ya se decide si está preparado para ir a una entrevista en concreto, a una oferta de empleo en concreto o a un curso. Y también se valora un poco la modalidad, si le conviene más presencial o a través de, bueno, online.
Bueno, perdonad,
Però tu tens interès en fer un curs?
Jo sí.
Val, molt bé. Bueno, recordem que tots aquests cursos de teleformació que estem explicant avui de FSC Insert estan destinats a persones amb discapacitat, en principi en situació d'atur, oi?
Exacte.
Uh-huh. Llavors, el primer pas sempre, imagino que és contactar amb vosaltres, uh-huh, i a través de les entrevistes d'avaluació dels candidats ja adreceu un itinerari o un altre.
Exacte.
Més o menys funciona així.
Sí.
Hi ha exàmens en aquest tipus de teleformacions?
Bueno, exàmens, activitats finals, sí.
Sí?
Sí.
Del tipus, per exemple, en informàtica o idiomes?
A tots. És una manera de després per establir una qualificació. Però, bueno, es valoren també altres coses, el fet de si han fet un bon seguiment, després els exercicis. És una avaluació contínua.
Però, clar, si estem a casa, pel tema dels exàmens, Montse, podem consultar punts?
Bueno, però hi ha maneres, perquè pots fer un examen amb temps que no et permet consultar els apunts. Hi ha maneres de fer exàmens en plataformes e-learning que més o menys doncs, et poden verificar que la persona té els coneixements. La Sandra ens ho explicaria amb més detall, però...
Però tu no ets profe, Sandra.
No, no.
Tu ets tècnica, supervises que la plataforma està en funcionament, vaja,
sí,
no?
Sí, porto la gestió.
Hi ha alumnes, molt bé, molt bé.
Sí, però, per exemple, si dones 20 minuts en lloc d'una hora, doncs has de saber de què parles.
I en aquests moments, quants alumnes estan en teleformació?
Ara mateix en devem tenir en funcionament uns 20 alumnes.
Actualment, sí, en aquests cursos, però sí, hi ha contínuament que feu de nous, no?
Sí, 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 cada mes anem introduint gent nova, alumnes nous.
Doncs queda clar, com contactem amb vosaltres? A través de www.portalento.es, una altra via més ràpida, no sé.
Exacte, bueno, o adreçant-se allà mateix a les nostres instal·lacions, al carrer Sepúlveda, a l'edifici d'11, o si no, adreçant-se, bueno, demanant per mi, que sóc la tècnica que ho porta, i jo contacto amb ells com vulguin, per correu electrònic, els truco, és igual.
Molt bé. Cap problema. Doncs Sandra Fernández, tècnica d'atenció a demandants i formació, moltes gràcies per acostar-nos una miqueta al e-learning este.
Sí, ho has dit molt bé, Anna.
Que és la teleformació, bàsicament. I molta sort, si sigueu bons amb els alumnes, no? Dic jo. Si han escoltat el programa, mig punt, pugeu a les qualificacions. Vinga, una abraçada ben forta, Sandra.
Moltes gràcies.
Vinga, continuem nosaltres amb més temes, en aquest cas ofertes laborals destinades també a persones amb discapacitat en situació d'atur, que ens porta la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les següents ofertes destacades d'aquesta setmana. Per una important farmàcia ubicada a Barcelona ciutat, estem buscant personal amb estudis de grau en farmàcia o estudis sanitaris afins. Realitzarà tasques d'atenció al client, reposició de producte, control d'estoc, caixa i consell al client sobre productes farmacèutics. S'oferix contractació estable, jornada completa de matí i tarda. També per Barcelona ciutat estem fent recerca d'un perfil amb estudis superiors de prevenció de riscos laborals finalitzats. És molt important tenir les tres especialitzats i experiència mínima de 2 anys. S'ofereix contractació estable, jornada completa i horari partit de matí i tarda. Per finalitzar, busquem per la zona del Vallès Occidental una vacant d'atenció telefònica per a una empresa del sector de l'alimentació. És imprescindible experiència prèvia en atenció telefònica al client, gestió de comandes online, resolució d'incidències i vehicle propi per arribar al lloc de treball. S'ofereix una contractació estable a jornada parcial de tardes de 4 a 8 i possibilitat de treballar algun dissabte. Ja sabeu que a FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%, o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total absoluta o gran invalidesa. Com sempre, ja sabeu que podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
I abans de donar pas a la tertúlia, continuem amb més programa perquè us hem de presentar una última informació amb la Montse Faust, justament d'un projecte de FSC Inserta molt interessant de sensibilització a les empreses.
Una vintena d'empresaris i professionals de Catalunya el dilluns passat es van posar a la pell de persones amb discapacitat. Es tracta d'una campanya de sensibilització que s'emmarca en el programa Portalento desenvolupat per FSC Inserta. El seu objectiu és que les empreses posin en valor l'esperit de superació de les persones amb discapacitat en la seva vida diària i en la seva activitat laboral. Els empresaris invitats, ajudats amb elements de recolzament com cadires de rodes, bastons, antifassos i inhibidors de so, van fer un recorregut urbà salvant barreres per conèixer com se senten les persones amb discapacitat. A més, aquesta experiència els va permetre posar en valor l'esperit de superació d'aquestes persones, ja que no tots els empresaris participants compten amb treballadors amb discapacitat en les seves plantilles.
Escolteu-me, amics i amigues oients. M'acaben de dir Merkel, el meu equip. Però què és això? És que no pot ser.
Home, com la dama de hierro ja s'ha muerto la tache. Pues ara te toca.
Mira, no puc amb vosaltres.
Te toca la Merkel.
No
muy
puc
bien,
amb vosaltres.
Muy bien.
No puc
muy
amb bien. Vosaltres. A veure, que entrem ja en temps de tertúlia on volem parlar-vos de la tecnologia aplicada a la qualitat de vida del dia a dia, en les comunicacions, a casa, en els desplaçaments i en l'oci de les persones usuàries de cadires de rodes. Per això tinc a l'estudi tres cadireires i una infiltrada, perquè sí. Com que en aquest programa tothom fa el que vol, pues, Juan José Moro, Aitor Martínez de Lecea, Montserrat Segarra i Montse Faus. Sí. Què tal, nois? Com esteu?
Puedo hablar, ¿no?
Pues Joana... ahora te toca, es que ahora tienes que hablar.
Sí, pero yo como antes el Juanjo ha ido a su aire, ahora yo también.
No, ¿qué quieres,
Ana, es que yo te voy a hablar de uns llibres.
Ah, de llibres, ara, bé.
Sí.
Jo vull parlar de tecnologia i ella de llibres, sí, però
bueno.
Res, de llibres.
Bueno,
què passa?
Perquè te vull parlar, doncs, de que la propera setmana,
sí,
que ens vindrà aquí a visitar, doncs, l'Elisabet Serra de l'associació Lectura Fàcil, però abans, el dia 26, fan la presentació d'un parell de llibres de la col·lecció Tu Pots, que són uns llibres per a la promoció de la vida independent per persones amb necessitats específiques. I juntament amb DINCAT, el dia 26, fan la presentació de dos llibres.
Molt bé, el 26, on és això, Montse?
A la sala Cotxeres del Palau Robert, a les 7 de la tarda.
Vale, són dos llibres de lectura fàcil, entenc,
sí,
no?
Sí, i són Tingues cura del teu benestar físic i emocional.
Això ens ve bé a tothom.
I com gestionar la teva llar. Però estan fets d'una manera, que això ja ens ho explicarà més bé la setmana que ve, però per a persones, doncs, bueno, que...
tenen llegir... dificultat lectora, sí, persones amb discapacitat,
ah,
intel·lectual... Vale.
Vale.
Molt bé. El 26 de maig m'he de presentar on, a quina hora, tot això?
Doncs el 26 de maig a la sala Cotxeres del Palau Robert, al Passeig de Gràcia, a les 7 de la tarda.
Vale. I això ens ho explicaran en el programa especial que tindrem el proper cap de setmana, oi?
Exacte.
Vale. Puc parlar ja de la tecnologia amb,
sí,
els meus tertulians? Has de,
sí,
dir alguna cosa més? Mira,
no.
Ara te quedes.
Ara me quedo.
Ara te quedes. A veure... molt bé. Voldria saber, Aitor, Juanjo, Montses, si sou usuaris de la tecnologia en el vostre dia a dia, si això realment us ajuda amb la vostra mobilitat i en les vostres tasques quotidianes. Vaja.
Yo creo que sí. Es que hoy por hoy cosas que se dan por aludidas, que se dan, que son como normales, como es el llevar un coche. El coche es tecnología. Pero hoy
y
por
adaptada
hoy,
en el vostre cas.
En nuestro caso sí, además adaptado, que es más tecnología. Pero luego tenemos cosas como los teléfonos inteligentes que nos ayudan a muchos niveles, tanto puede ser como un GPS, como a nivel redes sociales, como un montón de cosas que tienen, ¿no?
Sí, y aparte en la casa también hay muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, yo tengo una silla que viene de Dinamarca, que tiene freno y entonces me puedo mover. Llevo un GPS, que estoy localizada. También.
¿Tú o no portas el GPS?
El GPS en el bolso. Es petitó, muy petitó. Y a llevar, si me pasa algo, pico. Y me dicen, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Y a llevar, yo tengo mucha más seguridad. Al anar al cadira de rodas, un día me va a sortir, ya lo sabe, una roda disparada. Y entonces me vas a trobar, ¿qué faig? Pues de esta manera es como un pont per auxiliar-me.
Quins aparells portes tu, a més del GPS?
I a més també tinc a casa el teleassistència, intento, a part de la cadira, buscar. L'únic problema que hi ha és que hi ha moltes coses per adaptar amb la casa, però, claro, ja estem amb el motiu econòmic. Aquí són molt cares.
Ja t'entenc.
Yo no estoy tan actualizado, pero, bueno, para ir por la calle o para moverme, pues la silla eléctrica de turno, ¿no? No es que sea alta tecnología, pero... pero bueno, pero facilita muchísimo la vida y...
Pero nos facilita mucho más si son mecánicas, claro.
Claro, son mecánicas o son, se adaptan al cuerpo y todo lo demás, sí, sí.
Però, o sigui, tecnologia específica no feu servir més enllà d'això que esteu comentant.
Bueno, suposo que hi haurien moltes més coses, però a medida que les necessitats te van sorgint, tens que anar solucionant. Perquè hi ha moltes coses, per exemple, una cosa ben tonta, les barres dels armaris, del penjar la roba, com ho haces quan la tens molt a dalt? Llavors, n'hi ha algunes que estan descobrint que es poden baixar, però, és clar, són molt pesades, o sigui, que tenim molta feina a fer, perquè, clar...
I a la cuina, com us ho feu?
A la cuina...
Jo vaig veure un dia uns armaris...
Els armaris es pugen i es baixen, sí, però ja estamos con lo mismo. Les piques, posa't a la teva altura, els monomandos de les aixetes, Clar, el quarto de bany també te l'has d'adaptar.
Però clar, això no són ben bé tecnologia, són adaptacions.
Són adaptacions, sí, però les persianes, per exemple, les persianes sí. En un mando, això sí que és tecnologia. Perquè, esclar, agafes el mando, igual que el mando de la tele o el mando de lo que sigui, la persiana es puja i es baixa. Ja n'hi ha d'aquestes coses.
Hay muchísimas, tipo todo lo que es la domótica sí, de las casas actuales.
Claro.
Que tienes de todo, desde ponerte el aire acondicionado a tal hora, media hora antes de que llegues, o la calefacción, o la lavadora, o que bajes las persianas, o que, no sé, te avise de cualquier cosa.
Claro.
Que entre un intruso. Es todo esto es a un nivel muy alto.
Está ahí, lo sí. Es lo que pasa que no es asequible.
Un intruso. Está muy caro, sí.
Més sí, aparells que us facilitin la vida.
Que usamos tanto la alta tecnología que ahora mismo no le damos la importancia, qué sé yo, para mí alta tecnología es pues, poder hacer las charlas estas antes vía internet o vía mail, que de esa manera no tenemos que ir a ningún sitio y digamos que nos acercan las cosas a casa sin tener que desplazarnos. También es una...
Eso también es tema, muy interesante,
en el tema de
claro.
La cocina, en el tema de la cocina... Lo he solucionado de la mejor manera que he podido y es no haciendo nada en la cocina, que lo haga otro. Eso es alta tecnología.
Emocional. I mà dreta, perquè ho has
claro,
aconseguit, no?
Mira, no tens que comprar ni nada, perquè tot ho fan, però realment que los armarios que suban y bajan, que tenga accesible, que todo esté bien, está muy bien, pero la técnica es esa, no entrar, que te lo hagan.
Quantes coses elèctriques teniu que potser per una altra persona que no faci servir cadira de rodes potser no calen?
Yo no sabría, sí, a nada especial, aparte de aplicaciones móviles particulares para nosotros, como aplicaciones que existen para sitios que estén adaptados o no. Yo no utilizo nada especial, aparte...
La cama que se sube y se levante también, sí. Es una de las cosas que también ens va molt bé.
Eso sí que lo tengo yo, sí.
Yo también lo tengo.
Yo no tengo nada.
¿El cotxe sí?
Tengo una silla, la silla mía, que es manual.
¿Y el cotxe?
Que también es tecnológica, es buenísima. Esta la hacen en Suiza, son ligeras, el coche...
No pesa, ¿no?
Yo quería decir algo más, sobre todo, que para mí es importantísimo, que es que la tecnología me da acceso al trabajo, a poder trabajar sin tener que recorrerme toda la ciudad en coche todos los días.
Tengo acceso,
puedo hablar con mis socios, con mis clientes, puedo verme incluso hablando con ellos por videoconferencia. Es lo que me permite hoy por hoy seguir viviendo, digamos.
Porque... Y por internet podemos tener mucho campo, porque, claro. Por ejemplo, lo que dice Juanjo, tramitar cosas, trámites desde casa, nos abre muchas puertas, porque el desplazarnos según qué sitio es un problema.
Claro.
Entonces,
que sí.
Si por casa lo podemos hacer...
Hoy por hoy te mandan incluso la receta electrónica, te la mandan por correo electrónico.
Por eso, todo eso nos va muy bien.
Llevamos con correo electrónico miles de años y ahora por fin ya lo mandan por correo electrónico a la receta. Y hablas con el doctor por teléfono y él o ella te pone lo que haga falta.
Esto nos facilita mucho.
Nosotros en la federación, como hay gente, uno de Bilbao, otro de Zaragoza, o en Madrid, pues hacer una junta que hacíamos 4 cada año... suponía un dinero.
Claro.
Pues de esas 4 procuramos 3 como mínimo hacerla por audioconferencia. O sea, cada uno en nuestra casa podemos estar en la junta sin esa necesidad grandísima de gastar el dinero en comunicación.
Claro, claro.
O sea, que
claro.
Es una gran, claro, un gran ahorro.
Aparte de la comodidad, ¿no?
Que y tal.
Claro, el que pasa que no sé si os quedeu más a casa amb tanta tecnologia. No sé.
La veritat és que no. Jo no.
Podria ser que por culpa de esto salgas menos. Yo me he pasado días enteros que me los paso trabajando, estoy delante del ordenador, pero claro, es una obligación mental mía el tener que salir, ver gente, o sea, que me tengo que ir fuera.
No, yo aunque me he interesado por los cursos esos online, luego me he arrepentido, porque prefiero ir yo a hacerlo a la calle. No quiero quedarme en casa.
És que depèn, clar, per a unes coses va bé, per a unes altres no, depenent, no del cas, de la persona.
Clar, clar,
Escolta, Montse, això del GPS que portes, quina diferència hi ha entre el GPS i la teleassistència?
A veure, és un projecte també de la teleassistència. Llavors passa una cosa, la teleassistència a casa sí que estàs coberta, tens una medalleta, l'apretes, de quan en quan t'hi diuen, com estàs? Si cau, si passa alguna cosa. Llavors això també ho va fer, a més, amb una empresa casa, la mateixa de teleassistència, que és un aparatet molt petitó, per el carrer. Llavors, pues, esclar, a mi em dona seguretat, perquè jo sí que surto molt i agafo que si autobusos, que un dia vaig anar al metro, no funcionava l'ascensor. Clar, llavors et trobes molt perduda i a mi em dona seguretat. I la veritat és que ho vaig comprovar. Quan me'l van portar, el vaig, pues, vaig baixar, vaig dir que estàs al carrer tal i davant teu hi ha una àrea de Guissona.
Sí, que... sí, sí.
I després què fan? Et venen a ajudar si tens...
Sí, te fan pont, sí, te fan com pont. Igual que el teleassistència no sí. Et portarà el metge a casa. Però sí que et porta, dirà, ara vindrà el doctor i tal. I suposo que si a mi em passés alguna cosa...
Un altre que parla un quilòmetre del micro. Veus? Ara ah, es posa a buscar el GPS.
És una cosa molt petitona, com un mòbil antic. Molt... Llavors sí. Se l'apretaria i diria, on estàs? Llavors me dirien, bueno, pues passa algo. Aquest sí que es paga, però és molt poc. Així és com el teleassistència és gratuït, però és molt poc.
I te truquen pel mòbil o et parlen pel...
No, no, per aquí. Jo ara apretaria aquest botó. No ho faig perquè, si no...
Dirà que estàs en Radio Estel.
Radio Estel.
Podríem fer la comprovació, Montse. Estic... Igual molestem, no? Però vaja.
Si vols, ho puc fer.
A veure, però davant del micro, mira, perquè si no... Aquí, Montse Segarra pulsa en el seu GPS i algú l'està localitzant en aquest moment.
A veure, senyor Cobertura.
Eso corrobora la idea que yo tengo de que el bolso de una mujer es una cacharrería, el de una mujer con discapacidad... Ja no digamos, otro cachorro.
Està bé, clar.
Ese aparato, home, jo... aparato
està molt bé. Es truquen ara al 112.
Ostres, Montse, parla
no,
molt
no, bé. No, vale, però s'ha de provar.
Sí, ja, però...
Existe este mismo aparato también para gente, por ejemplo, con Alzheimer, que lo llevan, por ejemplo, en el teléfono, como en el reloj. Y entonces, en caso de que se pierdan, que suele pasar muy a menudo, pues se les puede encontrar fácilmente. Y no hay que estar ahí creando un drama de...
Hombre, claro, sufriendo, ¿no?
Puede estar, claro.
Sí, yo he visto unas pulseras que te grabas y te buscan.
Escolteu-me, sí. Ara que ve l'estiu i arriba la gent que vol anar a la platja, allà també hi ha tecnologia a tutipleni, no?
Sí.
Sí, també. També hi ha cadires, cadires que te posen a l'aigua.
No sé ben bé si això, clar, tecnologia,
adaptació... L'Aitor no està molt convencido.
No. Bueno, no sé, sí, tot és tecnològic, però bueno, és una tecnologia...
Jo no l'he fet servir.
Més bé adaptacions, eh? Més,
sí. Això seria més adaptació.
Més adaptació que tecnologia.
M'imagino que aquí dintre no tinc cobertura.
Que te levantan ahí, te suben, te llevan por la arena, te meten en el agua y luego te sacan los pobres ahí que tiene que pesar y tiene que costar y tiene que ser un rollo meterse en el agua cada dos por tres. Pero bueno, llámale tecnología, sí, es una silla especial que entra en el agua, que no podría ser la mía, porque no podría entrar en el mar y se estropearía.
Pero ya vos, ¿cómo tú fas tú?
No hay cobertura.
Yo tendría que arrastrarme.
Montse, no te localitzan a Radio Estel, es lo callar.
¿Has visto? Sí. Estoy de incógnito.
Ahora sí, ¿eh? Aitor, que ¿tú cómo tú fas, vos?
Bueno, yo lo que hago, lo normal, lo que haría si no estuviese esto, sería llegar hasta lo más cerca que pudiese del agua, tirarme al suelo y arrastrarme hasta el mar. Y luego lo mismo para volver a la silla, con lo cual llegaría mojado y lleno de arena, y hecho un asco. Con este método, pues es una maravilla, son los voluntarios de la Cruz Roja o otros servicios que hay.
¿Y eso no es tecnología, es humanidad?
Eso es humanidad, lo único que utilizan es esa tecnología en esa silla especial que se está echada de aluminio con ruedas que flotan, qué tal, y es una tecnología basiquilla, pero lo suficiente para poder entrar al mar, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Tots tres teniu smartphone? Sí. ¿Telèfon mòbil intel·ligent, que diuen ara, o no?
Jo sí.
¿Y vosaltres?
Jo no.
El mío como yo, las cuatro reglas y poco más.
Ya.
Bueno. Però caerà, jo crec que aviat entrarà
a casa. Sí. I les aplicacions que fas servir tu relacionades amb la teva discapacitat, Aitor? O...
A mi me va muy bien también el GPS, pero un GPS de yo decir, oye, quiero ir a tal sitio. Y me dice la ruta perfecta. Alguna vez le discuto, digo, ¿cómo vas a ir por ahí? Para ahí tardas más. ¿Qué va? Tienes razón.
Però o això és un GPS no normal o que et diu rutes adaptades?
No, la verdad es que son normales, no hay nada adaptado.
Así que después te trobas lo que te trobas, ¿no?
Sí, pero yo te digo más a nivel ir en coche de A a B. Luego sí que hay aplicaciones, como he explicado antes, que te dicen lo que opina gente sobre los locales que han ido y
sí,
si están adaptados
si son accesibles
bien,
o
si
no.
Al baño,
muy bien.
Sí, yo creo que lo interesante Venga. Es, seamos utilitarios o no,
sí.
Que sepamos... que estan ahí, o sea, por si algún día...
Això a la propera tertúlia m'ho expliques, perquè aquesta s'ha acabat. Una abraçada ben forta a Juanjo, Aitor i les Montses. Tornem al mes de juny, a discutir tu i jo, Juanjo. Apa-li, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.